Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. En aquest dilluns, si fa mandra, eh? Avui és un dilluns d'aquells que dius... costa una mica, no? I això que estem a la primera quinzena del mes de setembre. Jo crec que també influeix una mica el que és el temps. Que si ara fa molta calor, que si ara fa fresqueta, que si plou, que si deixa de ploure, és el que té quan acaba l'època de l'estiu. Però bueno, ens hem d'anar acostumant i espereu-vos que a finals de mes d'octubre canviem l'hora, eh? O sigui, que encara serà més fosc, que fa més mandra encara. Però tot sempre amb optimisme. Bueno, avui comencem aquesta Linterna COPE Catalunya i Andorra. Parlarem de diversos temes, de la nova llei d'estrangeria, dels problemes que n'hi ha, quina és la diferència que hi havia amb l'anterior. Ens ho explicarà el company Ricard Álvarez. També parlarem del tema de fumar. Recordeu que la setmana passada ja ho tractàvem aquí a la Linterna de Cadena COPE, però resulta que la gent que té o que treballa en l'oci nocturn doncs no està gaire contenta, perquè diu que això farà que hi hagi molts establiments que baixaran les persianes perquè la gent no voldrà anar, perquè no es podrà fumar ni a les terrasses. I posarem música. Parlem del Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau, un recinte espectacular per gaudir d'aquesta mena de música. Música de cambra, eh? Un espectacle. Bueno, sóc la Montse Rodríguez, estarem tu fins a les 8 de la tarda, així que comencem aquesta Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs arriba el moment de saber quin temps faran les properes hores. Doncs demà dimarts tindrem un matí amb una mica de tramuntana a la Costa Brava i amb nuvolositat abundant en general, que pot deixar alguns xàfecs puntuals en punts al Pirineu i Prepirineu i també cap al litoral sud durant el matí. La tarda portarà algun nou xàfec o tempesta al Pirineu Oriental i a la resta els núvols s'aniran esqueixant. I anem ara a parlar amb l'Eduard Sánchez, que té tota la informació de com estan ara mateix les carreteres de Catalunya des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, la circulació en general es manté més o menys estable, sense grans dificultats, però sí, destaquem encara alguna via amb alguns punts de retenció, sobretot la C58, on es registren uns 3-4 quilòmetres de retenció ben bons entre Montcada i Reixac i Badia del Vallès. És per un turisme variat ocupant un carril en aquest punt de la C58 en sentit Terrassa i complicant, per tant, la circulació. A la C58 i, de fet, també a la C33 d'entrada, també hi ha lentitud en retencions entre Montcada i el Nus de la Trinitat, especialment a la C33. Altres punts amb més volum de trànsit, com és el cas de la zona de Barberà de la P7 en sentit sud o alguns punts de les dues rondes, però vaja, de moment sense altres complicacions afegides. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació i, sobretot, precaució a les carreteres. I, com dèiem, parlem d'aquest nou reglament d'estrangeria. Com és i quines diferències hi ha amb l'anterior, que era de l'any 2011? Avui en parlarem amb el company Ricard Álvarez, que ens explicarà una mica com és aquesta nova llei d'estrangeria, i després nosaltres en parlarem amb l'Oriol Nebot, que és advocat de Càritas, que més presten servei als immigrants que necessitin ajuda davant d'aquesta nova llei que s'ha de fer i que no s'ha de fer. Hi ha molts canvis i això t'ho expliquem d'aquí a un moment, aquí a la Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93265-1155, 93265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Això estava aquí? No, no, espera, aquí. I després anava a la locució de la clínica, o era la del concessionari? Ah, perdó. Acabo de tornar de les vacances d'estiu i porto un embolic. A veure, sí, era IKEA. Sí, i què passa amb el guió? On era?
Vine a la teva botiga IKEA i gaudeix de les nostres ofertes perquè tornar a la feina no sigui un caos.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de cuatro días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Si usted pudiese ser durante una semana la persona que quisiese, ¿quién sería, por qué y qué haría?
¿Te apuntas?
A mí me gustaría ser Isabel la Católica.
Anda, ¿y eso por qué?
Porque pedazo de referente femenino.
El gran andreinista en ese gol que más que nos
dio. Pues me gustaría ser la novia de Richard Gere.
Por ejemplo.
Española, gallega.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
L'estrangeria en vigor des del maig del 2025 ha arribat amb la promesa de facilitar la vida a moltes persones migrants. En comparació amb el de l'any 2011, és clarament més flexible i obre noves vies de regularització, com l'arrelament formatiu o el de la segona oportunitat. També s'ha ampliat l'arrelament familiar, incloent els cuidadors de persones amb discapacitat. Tot i les bones intencions, la realitat és que el sistema s'ha vist desbordat. Les sol·licituds han crescut un 30% i el temps d'espera ha passat de 4 a 6 mesos. La principal reforma la trobem en el fet que anteriorment, per a demanar la residència per arrelament, excepte en el cas familiar, era necessari que el migrant hagués estat més de 3 anys a Espanya. Ara, aquest període de temps s'ha reduït a 2. Encara que algunes veus critiquen la falta de claretat del text, molts valoren positivament que per fi es donin més oportunitats reals a qui vol integrar-se. A Herrera COPE Catalunya i Andorra hem analitzat tots els canvis de la llei d'estrangeria amb l'advocada Anna Estella, que avui ha estat amb el Ricard Álvarez.
El nou reglament d'estrangeria, en vigor des del 20 de maig del 2025, porta canvis substancials, com bé deies, que reconfiguren els tràmits i figures del règim general. Es tracta d'una modificació que busca simplificar processos, però que també genera incerteses. L'Anna Estella ens ha explicat que hi ha noves figures, tràmits que abans no existien i canvis que configuren de nou tant els arrelaments com els permisos d'estudi i les reagrupacions.
Per posar un exemple, els arrelaments es segueixen atorgant per un any, excepte el familiar, que es dona per 5. Això ja succeïa abans. Però la renovació de l'arrelament social o sociolaboral no serà per un any, com era abans, sinó que ja es donarà directament per 4. És a dir, si aquella persona ha fet un esforç d'arrelament, se li ha donat una targeta, no se la farà estar en una situació d'incertesa durant 2 anys consecutius.
Aquests canvis, tot i la intenció simplificadora, no han accelerat significativament els temps de resposta, que segueixen depenent de l'oficina d'estrangeria que resol. Més enllà dels terminis, una de les modificacions més polèmiques és la que afecta directament a les persones que sol·liciten asil, ja que s'ha volgut penalitzar l'abús d'aquesta figura que, segons l'Anna, s'estava utilitzant de manera indeguda.
Tothom que venia sol·licitava un asil,
sí.
I això li garantia, mentre estava en tramitació, doncs poder estar treballant. Quan acabava, demanava un arrelament i es regularitzava directament. Clar, l'asil està reservat per uns casos molt concrets en què realment hi ha un risc per la vida d'aquella persona, per la seva integritat, hi ha una persecució per les raons que siguin, polítiques, ideològiques, sexuals, del tipus que siguin.
Aquesta mesura suposa que el temps d'espera de la sol·licitud d'asil no comptarà per a demanar arrelament si aquesta és denegada, el que podria abocar molta gent a la irregularitat. Per això, per a qualsevol persona que vulgui iniciar un permís de residència, la millor recomanació que es pot fer és la d'informar-se prèviament. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el Charlie, que està directament afectat per la nova normativa, està tramitant un arrelament sociolaboral i es troba amb un procés llarg, burocràtic i costós que requereix, entre d'altres coses, fer un curs obligatori de català. Tot i això, el Charlie es mostra positiu i considera que aquestes restriccions són necessàries per evitar l'entrada de persones amb males intencions i insisteix en la importància de fer-ho tot de forma legal.
La verdad que sí, es un proceso largo, pero bueno, hay que tomarlo con paciencia. Sí, con asesoramiento como abogado, pues que es mejor.
Aquest procés, que ella ha abordat amb l'ajuda d'un advocat, té un cost econòmic gens menyspreable, ja que a la tarifa del lletrat s'han de sumar altres despeses com les dels antecedents penals del país d'origen. D'altra banda, una de les proves per aconseguir el permís de residència és una entrevista que prioritza el coneixement del català.
Solo te piden el arraigo social. El arraigo social, que sí, que hace una entrevista, te preguntan... O sea, te hacen preguntas más que todo en catalán para ver si tú las clases las has aprendido algo. Sí, porque dicen que, porque como estamos en Cataluña, ¿sabes? Dice aquí el idioma es catalán, entonces bueno.
Un cop superats tots els tràmits i amb la primera targeta, que té una validesa d'un any, es pot renovar per un període de 2 anys. El Charlie, que ja ha regularitzat la seva situació, es mostra satisfet d'haver superat la fase d'irregularitat en què va haver de treballar en negre. Ara ja té el seu NIE, cotitza a la Seguretat Social i aporta a la societat. En definitiva, tot un periple burocràtic i personal que es pot superar amb esforç i molta paciència.
Avui en parlem amb Oriol Nebot, que és advocat de Càritas. Senyor Nebot, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
Què li sembla aquest nou reglament d'estrangeria? Millor, pitjor? Hi ha coses que es poden canviar?
Doncs aquest nou reglament d'estrangeria ni millor ni pitjor. Per què? El nou reglament d'estrangeria, malgrat li diguem que és un nou reglament, ve a ser una reforma al reglament anterior. Al final, treballem en el marc de la mateixa llei orgànica d'estrangeria que ens marca els requisits mínims i les línies a seguir, i el que fa el reglament és concretar aquesta llei. És veritat que en aquest nou reglament s'han fet canvis que milloraven aspectes de l'anterior, però també s'han introduït noves modificacions que generen o bé confusió sobre determinats aspectes o bé empitjoren clarament la situació respecte al reglament anterior.
Com per exemple?
Doncs dos casos molt clars, un d'ells l'ha esmentat vostè mateixa, és la situació dels sol·licitants de protecció internacional. A diferència del reglament anterior, amb el nou reglament, tot el temps que ells estiguin esperant resposta a la seva sol·licitud no els hi computarà en el cas que aquesta sol·licitud sigui desestimada. Per tant, totes aquelles autoritzacions que permeten que una persona migrant regularitzi a Espanya que requereixen un temps d'estada prèvia a Espanya, doncs no tindran en compte els anys que aquestes persones han estat esperant una resposta de l'administració.
Que malament, no?
Sí. És veritat que això ve d'una normativa europea que Espanya bàsicament ha transposat, hi ha jurisprudència al respecte, i després un altre dels canvis que considerem que és molt negatiu és que s'ha limitat molt la possibilitat de nou de regularitzar els ascendents de ciutadans espanyols.
Dur també, això.
Sí. Fins ara, els familiars de ciutadans espanyols que ja es trobessin a Espanya, en el cas de que fossin majors de 65 anys, es podien regularitzar simplement acreditant que no havien tingut antecedents penals a país d'origen i que, efectivament, convivien amb el ciutadà espanyol.
Uh-huh.
Ara ens tornen a demanar el que ens demanaven abans de l'any 2022, que és doncs, que hi ha mitjans econòmics, que hi ha una causa que justifiqui que vinguin, etcètera, etcètera.
Amb tot això que es demana, són situacions, imagino, que afavoreixen que sovint aquestes persones, i sobretot si parlem de menors, arribin per altres vies i estiguin en situació d'irregularitat, no?
Bé, és que si parlem de vies de regularització, generalment ens trobem davant de persones que ja han vingut per altres vies, ja sigui com a turistes, ja sigui que hagin entrat doncs, per algun lloc que no sigui una frontera habilitada, perquè al final aquest reglament, una de les coses que no canvia, perquè tampoc la pot canviar només el reglament, sinó que hi ha un canvi més gran, és que tot el que són les formes per venir des de país d'origen, amb tota la documentació arreglada, complint requisits i tot, ens exigeixen el compliment d'uns requisits que són pràcticament irreals. Aleshores, les persones doncs, venen, arriben aquí com bonament poden i a partir d'aquest moment busquen com regularitzar-se. Uh-huh. Però aquí el problema de partida és que el sistema per venir des de país d'origen amb tota la situació regularitzada no funciona.
Imagino que vostès des de Càritas ajuden a aquestes persones, no? Els hi donen un servei, no? Perquè puguin fer aquest tipus de tràmit o almenys les assessoren.
Correcte, correcte. En primer lloc, Càritas no és una entitat especialitzada en atendre persones migrades, sinó que atenem a totes les persones que estiguin en situació de vulnerabilitat. Però de les nostres dades, una de les coses que més crida l'atenció és que un dels principals factors de vulnerabilitat social que podem detectar és precisament trobar-se en situació administrativa irregular, fins al punt que el 56% de les persones que tenem estan en aquesta situació. Aleshores, nosaltres des d'aquí doncs, els donem resposta com qualsevol altra persona que es dirigeixi a demanar ajuda a Càritas i, a més, doncs, els assessorem en tots aquells àmbits d'assessorament jurídic que necessitin en matèria d'estrangeria.
Deu ser dur, no? Quan un està cara a cara amb una persona que necessita i que vol i que ha hagut de sortir del seu país per X raons, haver de voler normalitzar un paperam per poder estar nacionalitzat espanyol i tenir els papers en regla, deu ser molt dur enfrontar-se a dir no, vostè no pot, no?
En moltes ocasions sí, s'ha d'explicar realitats molt dures, s'ha d'explicar en ocasions a persones que tenen la voluntat de treballar i que volen treballar, doncs que lamentablement hauran d'esperar-se un parell d'anys a que realment puguin incorporar-se a aquest mercat de treball. També a vegades s'ha d'explicar doncs, situacions a nivell de documentació molt complicat a persones o familiars de persones que estan malaltes. Uh-huh. Aleshores, sí, sí, francament, és un assessorament que pot ser molt dur.
Hi ha molta gent que deu pensar, bueno, és que clar, si nosaltres volem anar als Estats Units també ens demanen moltes coses i tampoc podem estar, no? Que es veu com si Espanya fos això, campi qui pugui, no? Aquí s'estan fent les coses de manera legal, dures, no? Uns papers, molta paperassa, però s'intenten fer bé les coses, no?
Des d'aquí, evidentment, s'intenten fer bé les coses i, malgrat el que es pugui comentar o el que es digui, qualsevol via de regularització, precisament, és un control de quines persones tenim en el territori, perquè el primer que requereix en qualsevol de les autoritzacions que et permeten regularitzar Espanya és que acreditis que no has tingut antecedents penals ni a Espanya ni en el teu país d'origen. I, precisament, que tinguem tantes persones en situació administrativa irregular, el que indica és que tenim una frontera que és molt dura.
Molt.
Que no permet que les persones puguin venir aquí amb tota la seva situació a nivell documental arreglada.
Uh-huh. És dur, eh? Posar-se en la pell d'aquestes persones deu ser dur. No? No veiem persones, però tota la història que hi ha darrere d'aquelles persones tela, eh?
Sí, 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 sí. Hi ha situacions molt, molt dures a nivell social, de violència en país d'origen, de pobresa, doncs sí. Sí, sí, sí.
És dur, i a més, escoltava jo també el defensor del poble que deia que, clar, hi ha aquesta preocupació, també ho fan des de diverses ONGs, que diuen que, clar, que amb aquest nou reglament es pot deixar la irregularitat a milers de sol·licitants d'asil a qui s'ha rebutjat la petició. I, clar, què fan aquestes persones, no?
Exacte, i aquestes persones que en moltes ocasions portaran molts anys esperant aquesta resposta de l'administració i que l'estan esperant i que aquí precisament triguen donar-los una resposta de la pròpia administració i en el moment en què els és denegada la sol·licitud, bé perquè no han pogut demostrar-ho bé perquè no encaixava exactament dins dels tipus doncs, de situacions que estan protegides per tot el que és el sistema de protecció internacional, La resposta que tenim és, bueno, vostè porta molts anys a Espanya, porta molts anys esperant una resposta de l'administració espanyola, però jo com a administració espanyola consideraré que vostè, doncs aquests 2 o 3 anys que porta esperant la resposta de la seva sol·licitud, com si no hagués estat aquí. Avui comença.
Que dur, no? Després, clar, veiem les imatges que veiem, no? Gent al carrer, gent que s'ha de buscar la vida d'una manera o d'una altra, no? Això...
Exacte, estar en situació administrativa irregular implica quedar fora del mercat formal de treball, amb tot el que implica en matèria de drets laborals, implica quedar fora del mercat d'habitatge, havent de dependre molt de situacions doncs, de relloguer, d'habitatges doncs, que ni tan sols tindrien la consideració d'habitatges o que ni tan sols pots preveure si la setmana que ve podràs seguir estant en aquella habitació i a més segurament compartiràs amb altres persones.
Sí, sí, estem parlant d'infrahabitatges, eh? O sigui, és dur, i quan es parla d'això a mi, la veritat, se'm queda cosa una mica congelat, no?, de veure tantes situacions i en aquest món en què estem veient tantes atrocitats, no?, tanta gent que necessita asil i que necessita ajuda, no sé, és la llei i és el que s'ha de fer, seguir aquest nou reglament d'estrangeria. Oriol Nebot, advocat de Càritas, gràcies per la gran tasca que feu en tots els sentits. Ja sabeu que des d'aquí, des de la COPE, sempre ho posem en, bueno, ho posem en primera plana, no? Saber que hi ha gent com vosaltres que fa una tasca importantíssima i avui hem volgut parlar amb vostè per parlar sobre aquest nou reglament i de que sàpiga la gent que vagi a Càritas, que teniu aquest servei per assessorar i ajudar en el que sigui possible a tota aquesta gent. Senyor Nebot, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres. Una abraçada.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende, te mi nuevo.
14.000 coches
seminuevos
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú vives seminuevo. Ocasión Plus.
Ja continuen sent dues pràctiques altament perjudicials per la salut pública. Tant el tabac com els cigarrets electrònics alliberen substàncies tòxiques que afecten no només els qui els consumeixen, sinó també a les persones al seu voltant. Diversos estudis han demostrat que el vapeig no és una alternativa segura, especialment entre els joves, que cada cop s'inicien abans en aquesta addicció. Davant d'aquesta situació, el govern central ha aprovat una reforma de la llei antitabac amb l'objectiu de reduir l'exposició al fum i protegir els espais públics. Entre les noves mesures hi ha la prohibició de fumar en terrasses, parcs infantils i parades d'autobús. Tot i això, moltes entitats antitabac consideren que els canvis són insuficients i reclamen accions més contundents. Amb ells parlem d'aquí uns minuts. Abans, a Rere Cope Catalunya i Andorra, hem analitzat amb el cap de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Xavier Muñoz, els riscos de fumar i totes les seves derivades. Avui, el doctor Muñoz ha estat amb la Marpuert.
Sí, no és cap novetat que fumar perjudica greument la salut, ja sigui a curt o a llarg termini. Tots sabem que darrere del tabac s'amaguen des de malalties respiratòries, cardiovasculars, fins a càncer, sent el de pulmó el més comú associat al tabac. I el doctor Xavier Muñoz explica que en aquest cas s'ha de tenir en compte el risc, ja sigui pel fumador, però també pel fumador passiu.
9 milions de persones
persones a tot el món moren a l'any per culpa de l'exposició al fum de tabac, ja sigui de manera directa o de manera indirecta. Això és 4 vegades més del que representa, per exemple, les morts per malalties infeccioses, comptant, sigui de tuberculosi, malària, etc. I els riscos són a molts nivells, no sols a nivell respiratori, l'EPOC, el càncer de pulmó com les més destacades, sinó també cardiocirculatori, és molt responsable de molts dels infarts, a nivell del sistema digestiu, és responsable de càncer a nivell del sistema digestiu, a nivell del sistema urinari, els càncer, molts dels càncers de bufeta urinari són culpa del tabac circulatori.
I és que més enllà de les terrasses dels bars i restaurants, també es prohibirà fumar a les marquesines dels busos, als campus universitaris, als parcs infantils, a les instal·lacions esportives i als exteriors dels centres sanitaris, llocs on s'hi acumulen moltes persones que acaben inhalant fum de manera passiva. Mesures que, a banda del tabac convencional, també s'aplicaran a vapejadors, cigarretes electròniques, bosses de nicotines per a ús oral, productes en base a herbes i dispositius pel consum de productes escalfats. D'altra banda, també es prohibeix vendre vapejadors d'un sol ús perquè, segons Sanitat, és la porta d'entrada dels joves al tabac. Amb tot plegat, s'espera que aquesta mesura redueixi el nombre d'adolescents que comencen a fumar. Així és com afecta, diu el doctor, a menors el fum del tabac abans i també després de néixer.
Mares que són fumadores o que estan exposades al fum del tabac, el risc d'aquells nens ja de que neixin, per exemple, amb baix pes o amb un sistema immunitari una mica alterat i que pugui predisposar a malalties, ja hi és. Després, sobretot, els nens que s'exposen entre 1 i 4 anys tenen un desenvolupament de la seva, del seu creixement pulmonar molt més baix que els que no estan exposats i, per exemple, en el cas concret d'asma, el doble de possibilitats de que quan arribin a l'adolescència tinguin asma respecte als que no han estat exposats.
Per contribuir a la seva eliminació, l'avantprojecte de llei incorpora també més restriccions a la promoció del tabac i productes relacionats. Modifica el règim sancionador, actualitza infraccions, quantitats i responsabilitats d'acord amb les noves mesures. Ara bé, des de l'Associació Catalana en la Lluita contra el Càncer, consideren insuficient aquestes mesures, tal com ha explicat el seu president, Laureano Molins.
Continuen venent cigarretes electròniques i vapejadors als supermercats, no? Després també no s'ha aconseguit l'empaquetat neutre, que no hi hagin marques, sinó que és una acció que diversos països han fet i han aconseguit doncs, que sigui que baixi el consum de tabac, no? I els impostos, o sigui, el preu. Està arxidemostrat que augmentes el preu del tabac, baixen les vendes. I això també s'ha quedat al paper.
La plataforma adverteix que sense aquestes mesures Espanya no complirà l'objectiu d'Europa d'assolir la primera generació lliure de tabac l'any 2040.
El sector del ocio nocturno y la hostelería advierten que la nueva ley antitabaco, que veta fumar en terrazas y eventos al aire libre, no solo amenaza sus ingresos, sino que también podrán provocar desorden y molestias en la vía pública al obligar a los clientes a fumar fuera de los locales. En un comunicado, la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno, FECALON, y otras asociaciones denuncian que la medida tendría consecuencias sociales y económicas difíciles de asumir. Fernando Martínez, secretario general de FECALON, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué le parece la nueva ley?
Bueno, pues a mí me parece que rompe un poco el pacto social, ¿no? El pacto social que habían hecho fumadores y no fumadores a nivel de la hostelería y que, en definitiva, yo creo que había un buen funcionamiento de los espacios asimilados al aire libre, las terrazas. Y todo eso yo creo que nos llevaba a que no era necesaria esta ley. Además que creo que lo que quiere, evidentemente, la hostelería y las patronales estamos de acuerdo en la mejora de la salud, ¿no?, de las personas. ¿Cómo vamos a estar en contra? Ahora bien, yo creo que debe haber una relación entre, vuelvo a insistir, en ese pacto que había entre fumadores y no fumadores, ¿no? Y eso funcionaba. Estamos preocupados por el tema de la contaminación acústica, porque consideramos que todo eso, en estos momentos, la gente que salía a fumar a estos espacios y ahora no podrá hacerlo, van a buscar otras alternativas de espacios en la vía pública, y eso va a traer muchos problemas de ruido.
Uh-huh. El otro día leía que el 70% de los españoles prefiere concienciar a prohibir. Un debate sobre fumar en terrazas obviamente se ha trasladado a la calle. ¿Estamos más por concienciar?
Sí, indiscutiblemente yo soy un gran defensor de las campañas de concienciación, ¿no? Porque yo creo que este es un tema de educación, de mucha pedagogía, y en definitiva las campañas de concienciación pueden evitar. De hecho, ya está yendo muy bien, porque cada vez hay menos gente que fuma, ¿no? Mm. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, la hostelería nocturna tiene un problema, porque cerca de un 30 a un 40% de nuestros usuarios fuman. La gente joven. Claro, no es lo mismo la gente de 50, 60 que se piensa a decir voy a dejar de fumar, ¿no? A la gente con 20 años que está fumando.
Uh-huh. Claro, estamos hablando de locales cerrados, pero si hablamos de terrazas, bueno, yo siempre, Fernando, utilizo el sentido común, ¿no? Yo, si estoy en una terraza y al lado están comiendo, pues intento o irme a fumar más afuera. Salgo de la terraza porque intento que los garbanzos que se está comiendo el vecino de atrás sepan a garbanzos o no a garbanzos con humo. Utilizo el sentido común.
Efectivamente, o solicitar permiso, ¿no?
También.
Yo soy de las personas, ahora ya me he hecho no fumador, pero era gran fumador de puros, y oiga, yo pedía permiso a todas las personas que estaban alrededor. Oye, ¿le molesta? ¿No le molesta? Yo creo que es un tema de educación.
Está claro. ¿Cómo va a afectar esto a nivel económico en los locales, señor Martínez?
Bueno, a nivel económico tenemos... Yo realmente, vuelvo a insistir, estoy más preocupado por la contaminación acústica que por la problemática económica, ¿no? Uh-huh. Es verdad que la hostelería nos dice que ese cigarrillo del café en las terrazas se va a perder, y esos son ingresos diarios muy importantes, pero sobre todo el tema también, fíjese, que ha habido notas del turismo, ¿no? Turoperadores alemanes e ingleses nos han dicho que esta medida, que no la ven y que puede realmente poner en peligro estas rutas de elección de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Yo creo que va a haber una bajada, evidentemente, de a nivel económico, sobre todo en la hostelería, y voy a insistir, en la hostelería nocturna estamos muy preocupados por el tema de la prohibición total y que tengan que ir a unos cuantos metros de la propia del propio establecimiento.
Porque, Fernando, ya en su momento, sí. Perdona, ya en su momento, cuando empezó la ley, que decíamos todos, va a ser súper complicado dejar de fumar en una discoteca o en el interior de un bar. Aprendimos a hacerlo, y también ustedes hicieron un gasto importante, ¿no? Primero en tener aquella zona apta para fumadores, la de no, se ha ido dejando un dinero, ¿no? La hostelería.
Bueno, la hostelería, de hecho, cuando se prohibió totalmente, habían hecho zonas habilitadas, acuérdese,
sí.
En los interiores. Y mucha gente pues tuvo una complicación por las obras y por el coste económico, ¿no? Pero yo lo que le decía de una forma u otra, mire, nosotros en el sector de la hostelería es tan importante en este país, que tiene tanta imaginación y creatividad en hacer las cosas, que siempre intenta darle solución, ¿no? Uh-huh. Solución, porque al final, si sus clientes no están contentos, si no están cómodos, no vienen a los locales. Por tanto, nosotros los empresarios estamos obligados a conciliar todos los intereses de nuestros usuarios.
Claro.
Y en definitiva, yo lo que le estaba diciendo es que yo me he leído el anteproyecto y considero y espero que en el Congreso de los Diputados vamos a hacer un trabajo con todos los grupos políticos, ¿no? Para decirles que hay que concretar esta ley, que hay que corregirla. Les anuncio que el artículo 7 es un artículo que habla de la prohibición de fumar, no explica bien los espacios. Por ejemplo, ¿qué entendemos por centros de ocio? ¿Las carpas al aire libre están incluidas como centro de ocio? ¿Qué pasa con los conciertos en estadio al aire libre? O sea, hay muchas cosas que concretar. Yo creo que el gobierno lo ha soltado de una forma u otra para ver cómo reaccionaba la sociedad y cómo reaccionaba los estamentos como afectados, como es la hostelería, y yo creo que hay que hacer un trabajo de concretar la ley y sobre todo de salvar, porque fíjese la incongruencia del texto que estamos analizando. Por ejemplo, en los hoteles nos dice que habrá sitios que podrán fumar. Entonces yo pregunto, ¿y qué diferencia hay con un restaurante, una discoteca, con un hotel?
Pues sí.
O sea, es decir, esto de una forma u otra yo creo que hay que concretarlo, yo creo que hay que hacer un trabajo de cláusula, de enmienda, de enmendarlo, y en definitiva, sobre todo, vuelvo a insistir, a respetar un poco el gran sector que es nuestra hostelería.
Claro, yo no quiero ser mala y que nadie se enfade conmigo, pero claro, es obvio que el tabaco es malo, cada uno con la conciencia hace lo que quiere, pero claro, ahí están los estancos, ¿no? Pagan muchos impuestos, se pagan muchos impuestos, el Estado gana mucho con estos impuestos del tabaco, ¿no? Y las empresas tabacaleras.
Efectivamente, usted ha dado en el clavo. Yo creo que si es tan malo, que lo prohíban totalmente, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que nos dice la opinión pública, ¿no? Uh-huh. De todo el sector dice, oiga, si el Estado lo ve tanto, pues que prohíban todo. Bueno, yo creo que este no es el camino. Yo creo que toda la gente tiene un punto de madurez. Yo creo que las cosas hay que tomarlas con prudencia. Esto es como el alcohol. Pues no es lo mismo beberse 8 cubatas que beberse 2, ¿no?
Claro.
Pues yo creo que esto, el público es muy, ¿cómo diría yo?, muy responsable.
Sí.
Y vuelvo a insistir, yo creo que las terrazas funcionaban muy bien. Mm. De hecho, en los últimos años no teníamos apenas quejas de los usuarios. O sea, es decir, yo creo que había un respeto de todo el mundo, y sobre todo de una vez que se ha logrado que todos los espacios cerrados no se fumara, se buscaban alternativas.
Conciencia y sentido común, y no prohibir, sino concienciar de lo que comporta el fumar, y concienciar y sobre todo ser por responsables y decir, si tenemos que salir fuera de una discoteca, no gritemos, porque si nos ponemos a fumar fuera, obviamente hay gente que descansa. Si hay alguien comiendo, tomándose un café, no quiere que le llegue el humo, cosa comprensible, pero que también pueda haber ese espacio para que las otras personas pues puedan fumar, porque sé que es difícil dejarlo. Mucha gente seguramente ahora mismo firmaría por dejarlo, Fernando, pero no pueden, hay que darles alternativas. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con este anteproyecto. Fernando Martínez, secretario general de FECALON, gracias. Y a seguir haciendo que la gente se divierta, que estamos en un país donde nos hace falta.
Efectivamente, y una válvula de escape, sobre todo para que la gente se relaje y lo pueda pasar bien.
Desde luego que sí. Fernando, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Tiri, tiri, tiri.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino a las 7:36, porque con Línea Directa, da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario, de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, van a mejorarte el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, ahora ya puedes seguir con lo tuyo. Venga.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/linterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
La verdad es que en estos tiempos que corren, y nunca mejor dicho, es una maravilla poder escuchar este tipo de música. Vamos a escuchar. Una música que estos próximos días, a partir de mañana y hasta el 20 de septiembre, vas a poder escuchar en el marco incomparable del recinto modernista de San Pau, donde va a tener lugar la primera edición del Festival Internacional de Música de Cámara de San Pau. Y además va a contar con la presencia de artistas muy importantes dentro de este estilo musical. Hoy es un placer hablar con una de las personas que sabe ni mucho de este festival, porque él es, podríamos decir, el impulsor y el director artístico, además de Viola, que es David Abraham Jan. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y gracias por la introducción.
Es verdad, ¿no? Nos hace falta música en el país.
Totalmente.
En el mundo en el que mundo vivimos. Entero, efectivamente.
En el mundo entero.
Oye, ¿cuántas acciones se han hecho? Se han hecho muchas acciones, ¿verdad? De sacar instrumentos a las calles. Hemos visto escenas, me acuerdo ahora en Ucrania, ¿no? Una persona tocando el piano en medio de la calle.
Y el violín, sí. Sí, la música es el idioma universal. Es una de las pocas cosas en las que tú puedes sentar 98 personas con una orquesta y que todos, absolutamente todos, por un bien común, por algo por encima de ellos y sus egos, que está ahí, que es la música, que es lo que compuso el compositor, y todos con ese bien común van y hacen la misma cosa a la vez, juntos, ideal.
Además,
¿cómo funciona la sociedad? En el fondo tenía que ser eso.
Y además, David, la música, aunque tenga un idioma, es internacional, ¿no? A mí se me pone la piel de gallina, tanto si es una canción en ruso, en polaco o en italiano.
Es pura armonía, estructura, ¿no? Es cuestión del idioma. Por supuesto, culturalmente, cada cultura tiene su propia armonía. Pero en el fondo son siete notas, de siete malditas notas, que crean una magia, crean un mundo entero. O sea, ¿una película sin música? ¿En serio? ¿Sabes?
Es verdad. David, tú dices que la ciudad de Barcelona es un lugar ideal para un festival de música de cámara. Vamos a empezar explicando qué es música de cámara, para aquellos que no lo sepan, y luego me dices el porqué de la ciudad de Barcelona.
Bueno, música de cámara, nos referimos a formaciones pequeñas. Música de cámara viene de la palabra musique de chambre, que es la música de una habitación, porque en aquella época, a principios del siglo XVIII, XVI, XVII, cuando empezó todo esto, no había salas enormes como la Philharmonie, ¿sabes? Entonces se hacía música en la habitación, en la cámara. Y se hacían en formaciones pequeñas porque en una habitación no puedes meter a 90 personas. Por lo tanto, por eso es música de cámara y aquí también somos máximo de 8 personas en el escenario, de 4, 3 a 8.
Oye, ¿y Barcelona por qué es el sitio ideal para llevar a cabo festival de este tipo? Y además en un marco incomparable como es el recinto modernista de San Pau.
Vamos a empezar por ahí. Es en el San Pau. ¿Cómo no se va a hacer un festival si se tiene la oportunidad? En un sitio así, en un lugar tan emblemático, precioso, mágico, que te hace soñar. Y además la música, es lo que dije, la película, pues aquí también hacemos música y la parte visual es súper importante. Tanto la nuestra en el escenario tocando como el lugar en el que estás. Después, aeropuerto. Barcelona, aeropuerto. Es algo muy necesario cuando traes a 17 personas y necesitas que coincidan y que puedan venir. Porque digo, uno se marcha después a Japón, otro se marcha a Berlín, otro se marcha a Hamburgo, otro no sé dónde. Entonces, después el clima, la gente, la comida, lo precioso que es Barcelona. Es el único sitio de Europa que todavía es verano, entre comillas. Entonces, bueno, pues son muchos factores. Mi familia vive aquí.
Ah, tu familia también vive aquí, eso también cuenta mucho, sí, ¿eh? Sí, sí. Oye, para las personas, David, que nos estén escuchando y quieran acudir a partir de mañana a este International Chamber Music Festival en el recinto de San Pau, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puede comprar esas entradas?
Pues si estáis en la página web tendréis el link, por supuesto. Creo que también tenéis el link en el San Pau, en la página web del San Pau. Y todo el mundo está bienvenido y espero que vengáis y disfrutéis y os lo paséis muy bien, con igual que nosotros. Estoy seguro que lo vamos a hacer mañana.
Desde luego, y además lo decía yo al inicio, qué necesaria es la música hoy en día para calmar tanta tensión que hay a nivel global.
Y no solamente calmar, también te cura las emociones, te suaviza. Lo que nos falta en el mundo hoy en día, en el fondo es solamente empatía.
Desde luego, más música y menos conflictos.
Sí, por favor.
David, Abraham, Jan, gracias por haber estado con nosotros. Mucha mierda, aquí se dice mucha mierda cuando hay espectáculos.
Perfecto.
Espero que así sea y que no sea la primera vez que estéis aquí, sino que os veamos en más ocasiones. Ya lo sabéis, oyentes, a partir de mañana en el marco incomparable del recinto modernista de San Pau. David, mucha música, que no pare. Gracias.
Muchas gracias, Deo.
de no cantar un gol este martes.
¿Cómo?
Una pista. ¡Imposible! ¡Bajo! La Champions ya está aquí. Y promete. Desde las 6:30 de la tarde, la primera jornada. Athletic Club Arsenal, Real Madrid, Olympique de Marsella, Tottenham, Villarreal.
Atracón de Champions, empezamos.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿De qué te haces socio? Cuando te haces socio de Banco Sabadell y BBVA.
Te haces socio de la suma de dos bancos en su mejor momento. Hacía muchos años que no teníamos una oportunidad así.
Décadas.
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país. Es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Estàs escoltant la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i d'aquí un moment serà l'idoni per saber quina és l'última hora, les notícies que ens portarà la companya Yolanda Bernal, i també tindrem el company Edu Adia per parlar-nos de l'última hora dels esports. Començarem també parlant de l'Espanyol, òbviament, perquè tot just avui juga. Abans que se m'oblidi, demà no hi ha Linterna COPE Catalunya i Andorra perquè hi ha un partit de Champions i ocupa la nostra franja horària, però ja sabeu que qui vulgui escoltar la Linterna ho podrà fer també a la cadena COPE. Nosaltres tenim branques per tot arreu perquè tu puguis escoltar el programa que més t'estimis, o bé el futbol o bé la Linterna amb Ángel Expósito. Però la de COPE Catalunya i Andorra tornarà dimecres, d'acord? Així que nosaltres seguim perquè d'aquí un moment, com et deien, arriben les notícies.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ahí viene un mensaje muy fuerte. El 56% de los españoles no llegan a fin de mes. Es duro, pero en Área Jurídica Global te pueden ayudar. Abogados expertos en cancelación de deudas como a Jordi, que pasó de 50.000 euros en préstamos a cero. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Una vida de ensueño. Focos, lashes, éxito. Tiene 35 años. Le siguen cerca de 1 millón de personas en redes sociales.
¿Interesante?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pablo García, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Posible que seas una de las personas de las que más está hablando ahora mismo en España. Subiste un vídeo a tus redes sociales diciendo que dejabas todo lo que he descrito. ¿Quieres ser sacerdote?
Porque para Dios no hay imposible, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
¿Estas semanas que ha empezado mal la liga?
Sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo no lo tengo acá, no soy yo. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés? ¿Eso
sí,
es el estrés?
Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
COPE Cataluña y Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Ara sí, 7 de la tarda, 50 minuts, l'Interna COPE Catalunya i Andorra, moment de l'actualitat. I comencem parlant del top manta que s'ha disparat a Catalunya en els darrers mesos i això ha obligat a intensificar la lluita contra aquesta pràctica il·legal. Entre els mesos d'abril i agost, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos i Guàrdia Urbana han fet 51 operatius en una veintena de poblacions que s'han tancat amb el balanç de 2 detinguts i un centenar d'investigats. S'han intervingut 139.000 articles falsificats valorats en més de 26 milions d'euros. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, això és pràcticament el triple que l'any passat. La lluita contra el top manta s'ha centrat en la via pública, en inspeccions a comerços tipus bazar i investigacions també per desmantellar xarxes de fabricació i distribució. Pedro Pizarro, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, demana més conscienciació als clients d'aquest tipus de productes i, sobretot, acabar amb la idea que tenim del manter.
Vamos a romper la idea del pobre inmigrante, ¿no? O el pobre mantero. No, de pobre nada. Vienen a hacer la campaña de la uva, en este caso la campaña de la manta a España, y regresar después del verano a sus países de origen, donde se llevan lo recaudado pues para seguir viviendo el resto del año.
La majoria de les operacions s'han fet en municipis del litoral, però també en altres punts, com el Segrià, on es van desarticular una xarxa que no actuava només a Catalunya, sinó que també exportava a altres països. El capità Antoni Lorenzo, cap de la unitat orgànica de la Policia Judicial a Lleida, explica com funcionava aquesta xarxa.
Un vecino más de la localidad, que sin embargo lo que hacía es que tenía ese perfil delincuente, pasaba completamente desapercibido en lo que es la ciudad, en la población. La organización como tal, él sí que descubrimos que es efectivamente el que almacena y luego distribuye. Hay otros investigados que es, entre ellos, los que le ayudan a esa distribución de material y luego ya por debajo estarían directamente los manteros, los conocidos como manteros, que son los que se ponen la manta y la ropa en el mercadillo o en las zonas que estipulen.
Doncs l'objectiu de la policia amb totes aquestes operacions és que Catalunya no s'acabi convertint en un hub de falsificacions.
I canviem de tema. Per parlar de Pertur, la patronal dels apartaments turístics que ha posat en marxa una web per denunciar de forma anònima i confidencial el lloguer il·legal d'habitacions a Barcelona. Actualment aquest tipus de lloguer només està permès per períodes superiors a 31 dies.
I la patronal calcula que a Barcelona n'hi ha almenys 3.000 d'irregulars. Segons el president del govern, Pedro Sánchez, s'han revocat més de 53.000 llicències turístiques, però el president de Pertur, Enrique Alcántara, diu que parteix d'una confusió important, perquè això no vol dir que totes aquestes llicències siguin il·legals.
Ha confós revocació de llicències amb pisos turístics il·legals. No? És una confusió important. Un pis turístic legal, quan entra al registre, aporta la documentació, el registrador se la mira i en 7 dies, si hi ha algun error, li dona un plaça 7 dies per subsanar-ho. No? Si no ho fa, perquè no li ha donat temps de fer-ho, la revoca. Llavors ha de tornar-la a presentar.
Doncs en el cas de Barcelona, en 3 o 4 mesos, el 70% dels pisos ja han estat acceptats en el registre. La resta, uns 1.500, estan en aquest procés de subsanació d'errors o encara de presentació davant del registre.
Carles Puigdemont llença un nou ultimàtum a Pedro Sánchez. Amenaça amb trencar l'estabilitat si el PSC no compleix els acords que van subscriure amb el PSOE fa 2 anys a Brussel·les. La prova de foc serà el debat de política general que començarà el 7 d'octubre al Parlament.
Junts acusa el PSC de torpedinar l'esperit de l'acord de Brussel·les i confien que en el ple de política general els socialistes votin a favor de les seves propostes de resolució. I un avís per a navegants, la portaveu de Junts, Mònica Sales, avisa que aquesta tardor passaran coses si el PSC no trenca el seu doble discurs.
El president Puigdemont va dir fa unes setmanes que a la tardor passaran coses que no han passat fins ara i possiblement començaran a passar en el marc d'aquest debat de política general al Parlament de Catalunya. Perquè no es pot construir a Suïssa i destruir a Catalunya.
Ens anuncia Junts, el PSC ha votat més de 80 vegades juntament a Partit Popular i Vox en contra dels interessos de Catalunya.
I 36 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes entre el juny i el setembre en 32 accidents de trànsit. És la mateixa xifra de l'any passat i això, segons Trànsit, vol dir que la sinistralitat mortal s'ha contingut.
El 33% de les persones que han perdut la vida han estat motoristes, vianants i ciclistes, un percentatge que s'ha reduït 14 punts respecte al 2024. Però tot i aquestes bones xifres de l'estiu, la sinistralitat mortal en el que portem d'any ha crescut un 9,6% i l'AP7 continua sent un punt negre.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope, Catalunya i Andorra. Gràcies, Yolanda.
Que vagi molt bé. Fins
demà. I arriben el moment dels esports amb Edu Badia. Què tal? Ben trobat. Bona tarda.
Hola, Montse. Què tal? Bona tarda. Merci.
Ens trobes a faltar, oi?
Sí, això mateix. Ho estava pensant ahir, eh? No sé si venir o què faig, no ho sé.
Bueno, benvingut.
Gràcies.
Escolta'm, comencem parlant de l'Espanyol perquè busca el ple de victòries a casa contra el Mallorca.
És el partit que tanca la quarta jornada de Lliga Primera, aquest Espanyol-Mallorca a les 9 del vespre. I ja tenim 11 confirmat de Manolo González. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Edu? Què tal, Montse? Bona tarda des de Cornellà. Sí, efectivament, 11 confirmat a l'Espanyol per rebre el Mallorca i continuar invicta a la Lliga amb alguna novetat. És aquest, Dimitrovic a la porteria, defensa de 4 per Omar, Calero, Cabrera i Romero, Urco, titular, i Pol Lozano a la sala de màquines, amb Pere Milla i Dolan per bandes, Puado per darrere del davanter centre, que avui serà Roberto. Edu Expósito està a la banqueta, podria ser el jugador que arrossegava alguna molèstia, tal com va dir ahir a la roda de premsa Manolo González, però en tot cas aquesta és l'11 titular dels blanquiblaus. Urco titular, Roberto juga de davanter, sortirem de dubtes si l'Espanyol continua o no invicta la Lliga a les 9 de la nit, Espanyol-Mallorca amb arbitratge d'Alejandro Hernández Hernández.
Gràcies, Gil. Partit que es podrà seguir a Tiempo de Juego a través de l'aplicació mòbil i per cope.es. Una victòria de sèrie al conjunt perico en zona Champions, una Champions que comença demà debut en el Real Madrid, l'Atlètic Club i el Villarreal. El Barça ho farà el dijous a Newcastle amb o sense Lamine Yamal. Elena Condis.
Què tal, Edu? Molt bona tarda. Doncs la notícia positiva és que De Jong sí que hi serà. Avui ha entrenat amb normalitat, mentre que Lamine encara no s'ha exercitat amb el grup i és seriós dubte. Si arriba, serà molt just. Per aquestes molèsties que arrossega el pubis, que han provocat un conflicte Barça-Federació amb Flick. Atenció, acusant de la Fuente de no cuidar el jugador. Per primer cop, aquest dissabte veiem la versió més beligerant del tècnic del Barça. Des del club m'asseguren que les Roces eren plenament coneixedors de les molèsties de Lamine. Diuen tenir proves via WhatsApp, inclús que Lamine va haver de prendre els èssics per jugar en aquesta aturada a les ordres de la Fuente. De Lamine, que va estar gravant 2 dies consecutius un anunci al camp de l'Europa, el nou Sardenya, i el dijous, el dia següent, després de gravar dimarts i dimecres, ja no va poder entrenar, ningú diu res. I ara, després de tot aquest enrenou, ahir Flick no va voler posar més llenya al foc i la intenció del Barça és enterrar la guerra, d'aquí el missatge conciliador de Deco, que a més té previst parlar amb Caranca, amb el director tècnic de la selecció absoluta, per millorar la comunicació, perquè la comunicació sigui més fluida entre Barça i Federació i evitar repetir un altre cas Lamine, tenint en compte que el Barça cedeix normalment 7 futbolistes, 6 o 7 futbolistes a la selecció absoluta.
De les molèsties de l'estrella del Barça n'ha parlat aquesta tarda el nostre afició de capçalera, Lluís Puig, a Esports Cope.
A veure, els futbolistes poden estar predisposats a patir pubàlgies, poden, degut a que hi ha una confluència de músculs entre els abdominals i els adductors, i a més la musculatura de darrere la cuixa, que són els isquiosurals, que els futbolistes tenen tendència, igual que molts altres, a patir una mica d'escurçament d'aquesta musculatura. Llavors, és un punt de tensió. Jo crec que això és una sobrecàrrega. De ben segur que és una sobrecàrrega de començar temporada, partits amb el Barça i començar ja fort amb la selecció.
Lamine Yamal és dubte seriós per viatjar a Newcastle. Qui va tornar un any després de trencar-se a Vallecas va ser Marc Bernal. Avui hem parlat amb el seu germà Toni a l'Esportscope i d'aquesta manera ha explicat l'emoció de la seva família després d'estar un any lesionat.
Ahir va viure el millor moment de l'últim any, no? O sigui, no li havia vist aquest somriure en tot l'últim any, tot i que sempre ha tingut moltes ganes i ambició per tornar, però ahir sí que és veritat que era ja més eufòric com haver-se tret un pes de sobre important.
I acabem parlant d'atletisme, perquè tenim un nou rècord del món en salt en perxa.
Sí, és notícia d'aquesta tarda al Mundial d'Atletisme de Tòquio. Armando Plantis ha tornat a fer història. Nou rècord del món en salt en perxa, després de superar els 6,30 metres en la gran final. El suec és la gran estrella de l'atletisme amb només 24 anys.
I a quina hora comença l'Espanyol, Edu?
A les 9.
A les 9, doncs...
D'aquí poquet, una horeta.
Sort sí, ja a l'Espanyol, no?
Ha començat bé. Jo crec que amb el Mallorca avui es veurem un partit de futbol, així que, bueno, podem sumar el 3 de 3 al seu estadi. Gràcies, si sort.
Doncs estarem pendents. Gràcies, Edu. I nosaltres tornem, no demà, que ja ara haurà tempo de juego, perquè hi ha Champions. Ens tornarem dimecres a escoltar. Que vagi bé. Salutacions.